Hola, hola, gràcies per convidar-nos. Aquí estem. Hem preparat guió, esperem que sigui amè per tots vosaltres, i variat, com dèiem, una Macedònia. Començarà avui a Fenòmens Naturals, Goret i Mas, parlant dels 100 anys de ràdio.
Sí, parlarem de ràdio en general, però bàsicament aquest any es compleixen els 100 anys de ràdio a Catalunya i ens hi centrarem. L'any 1924, és a dir, ara fa 100 anys, va ser l'any que va començar a emetre les primeres emissions de ràdio a Catalunya. És per això que durant aquest any el govern de la Generalitat programarà més de 50 activitats per commemorar el centenari de la ràdio a Catalunya amb l'objectiu d'apropar la ràdio als ciutadans, fer un reconeixement a la tasca de professionals i homenatjar els pioners de la ràdio. En aquest sentit, durant la commemoració del centenari, el Palau Robert de Barcelona esdevindrà la casa de la ràdio. Serà un punt neuràlgic en la celebració de l'efemèrides, des d'on s'emetrà com a mínim un programa en directe cada mes per part de principals emissores, o sigui que si esteu interessats podeu anar-hi. Impulsarà un pla estratègic de la ràdio de Catalunya. Amb aquesta iniciativa es busca garantir la viabilitat econòmica del mitjà i l'adaptació tecnològica. En paraules de la consellera de la Presidència, la commemoració d'aquest centenari ha de ser un exercici de memòria històrica per no oblidar els seus orígens i reivindicar-ne l'important paper que ha tingut en la defensa de la llengua i la construcció nacional. Però bé, què és la ràdio, Cristina?
La meva aportació volia anar per qüestions tècniques d'antecedents a la ràdio. Tècniques no massa, perquè aquí tenim dos telecos, però sí una mica històriques. Per remuntar-nos a la ràdio, podem fer esment que sense electricitat no hauria ràdio. És veritat que l'electricitat la coneixien, no?, per llampecs, l'electricitat estàtica, aquella que se't queden coses enganxades a la roba, però el corrent elèctric va ser com una alternativa al seu descobriment, una alternativa al vapor que havia promogut la primera revolució industrial. És a dir, que ens posem en una segona revolució industrial. En aquesta segona revolució industrial, gràcies al corrent elèctric, a l'electricitat, bé, va aparèixer la nit fosca, podien seguir treballant. Gràcies a l'electricitat vam tenir telèfon, vam tenir telègraf, van aparèixer també mitjans que més endavant ens durien a la situació on som, no? Però els fenòmens que, diguem-ne, que serien els antecedents de la ràdio van ser les piles d'Alessandro Volta, que són del 1799, vull dir, només per situar-nos una mica, que la pila és, acumula energia elèctrica. Després hi va haver l'invenció del telègraf. Amb el Morse enviaven missatges codificats i així van fer-ho. No, potser aquí podem mencionar a Francesc Salvay Campillo, que era de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, que va fer el segon, podríem dir, telègraf elèctric, que està considerat una fita molt important, tot i que només va quedar en un prototip i no es va fer, però com és el que va progressar va ser el de Morse. I després potser també podem mencionar el telèfon, que va ser la transmissió de la veu humana, i així ja ens anem acostant a un mitjà que transmet la veu humana com és la ràdio. Es va basar en les ones electromagnètiques, que les va inventar Maxwell, però després el que les va posar en marxa era un tal Hertz, que potser us sonarà per les ones hertzianes, no?
Sí, el lloguer de cotxes, no? També.
També, però em sembla que va ser posterior això, i no sé si ho va ser.
El germà,
sí, exacte, el germà petit, per això.
Sí, megahercios.
Aquest senyor, des de les golfes de casa seva, va fer un dispositiu que emetia senyal, ones, i van aconseguir que es mogués un altre dispositiu al soterrani, en aquest cas ja sense fils.
Tot una revolució.
Hombre, i tant, per cap a la ràdio, no? Després, el 1893, el Nikola Tesla va fer un dels primers receptors, el va patentar, però com si res, perquè el que va tenir èxit va ser el sistema de ràdio complet que emetia a més de 2 quilòmetres el de Marconi. El Marconi, com va treballar amb la Marina i l'exèrcit, el seu invent va tenir molt èxit.
Això que ho comentàvem abans, no? Dels invents.
Quan hi ha un invent important i que pot tenir molta envergadura i molta transcendència, sempre estaven els militars a prop, o fer-hi ús. També va transmetre a través del canal de la Mànega, és a dir, de Dover a Boulogne, que són 48 quilòmetres. Més endavant es van atrevir a fer una travessa de les ones de l'Atlàntic. Tot això eren missatges sense veu. La primera veu que he trobat referència va ser el 1902, un tal Julio Cervera, que va transmetre veu entre Xàbia, Can i Eivissa. La primera emissió que es considera com oficial i la que trobes més habitualment no és aquesta, sinó una que es va fer a Estats Units la nit de Nadal, que va arribar des de Massachusetts fins a un barco que estava aquella a la costa, no? Els primers aparells de ràdio eren de galena i els primers portàtils eren de 10 quilos de pes, però no es podia canviar de dial. Un cop tenia sintonitzat un dial, allà et quedaves, no? La ràdio portàtil va millorar molt amb la Primera Guerra Mundial.
Per necessitat bèl·lica.
Per necessitats
també,
no? Bèl·liques. Va ser quan van disparar-se les ràdios portàtils. Després ja es van fer ràdios que es podia canviar de dial i les primeres transmissions regulars d'entreteniment, ja no només per qüestions bèl·liques o noticiaris, ja van ser el 1920 entre Argentina i Estats Units. Van emetre el Parsifal de Wagner i la primera emissora informativa va ser a Detroit, als Estats Units. Depenia d'un diari, òbviament. I el 1922 es va fundar la BBC,
és curiós, Cristina.
Broadcasting Corporation.
És curiós que això que parles de les més programes aquests a Detroit ja fos un informatiu, és a dir, que és una cosa que al final, al llarg dels anys, informatiu i ràdio han anat molt vinculats.
El 27 ja van fer les primeres ràdios per cotxe, que no hi hauria haver-hi gaires. Necessitaven la vista per conduir, però l'oïda els hi quedava com lliure. Curiós.
I ja es podria fer propaganda, també.
Ah, sí, publicitat. Publicitat, sí. I propaganda, sí. Que, com ho veurem de seguida. Després hi va haver una millora, que era la ràdio de transistors, per la qual van donar el Premi Nobel. Els transistors eren més fàcils, més lleugers, més econòmics. Això van fer que hi hagués un altre boom de ràdio. Finalment, ja, només per mencionar la tecnologia, tot i la popularització de la televisió, que va fer afluixar una mica la ràdio, però com és obvi, no la va eliminar de cap manera. Passem als anys 90 a la ràdio digital, després la ràdio per satèl·lit i ara la ràdio per internet, que és un fenomen recent, però molt, molt demandat. Hi ha moltíssima gent que escolta la ràdio per internet. Els podcasts. Ara sí, voldríem passar a la Ràdio Catalunya, sí. Ja més amb els continguts, que serà...
Parlat del dia 30, el 24, diguéssim, que és quan va començar la ràdio aquí a Catalunya. A principis del segle XX, amb tot això que has anat explicant, doncs aquí ja, evidentment, es parlava de ràdio i arribaven notícies d'experiments que es realitzaven a París, a Londres, i aleshores també entre la societat hi havia els anomenats sensfilistes, o sigui, eren defensors de la comunicació sense fils. I era la idea de fer servir la ràdio en substitució del telègraf. Hi ha un exemple del gener del 24, precisament, en el Centre de Lectura de Reus, que es va fer una presentació d'un aparell receptor que captava missatges emesos des de la Torre Eiffel i des d'un concert de Londres, i, esclar, la gent es quedava doncs, molt, molt parada, no? I, a més, en aquella època es van fer molts radioclubs, amb aquest concepte de la radiomania, que eren radioafeccionats en una curta i que van ser pioners de les futures ràdios locals a partir de les llicències de l'any 32, van donar moltes llicències per a les ràdios locals. L'any 23 es crea la revista Ràdio Sola, que estava especialitzada en ràdio. Pel que s'ha vist, en general, totes les ràdios tenien o han anat tenint una revista al seu entorn. I aleshores Ràdio Sola promou una reunió entre industrials per estudiar la possibilitat d'instal·lar una emissora de ràdio a Barcelona. La creació d'una entitat cultural i els convoquen amb una assemblea i bé, primer hi ha poca gent, després hi ha més gent, en fi. El febrer del 1924...
És a dir, ara fa 100 anys.
Ara fa 100 anys. Aquesta reunió de grup d'intel·lectuals, tècnics, industrials, creen la Societat Civil Associació Nacional de Radiodifusió. Hem de veure que l'any 24 estem dintre l'època de la dictadura de Primo de Rivera, que és del 23 al 30. Quan es crea aquesta societat, sol·liciten una llicència d'emissora en el mateix mes de febrer. I aleshores els hi concedeixen el dia 12 de l'11 del 24, és a dir, que continuem estant en aquest any dels 100 anys. Aconsegueixen una llicència amb l'indicatiu EAJ1 Ràdio Barcelona. El nom prové dels codis dels radioaficionats. La E és per Espanya, AJ és una denominació que surt de les estacions de telegrafia sense fils i l'U perquè és la primera. Per tant, EAJ1, Ràdio Barcelona. Al cap de 2 dies d'aconseguir la llicència, hi ha una inauguració oficial de la ràdio, tot i que s'havien fet proves i tal, però oficialment aquell dia, i s'inaugura amb el discurs de l'alcalde de Barcelona en aquell moment, que era el baró de Viver. Tot això genera moltes despeses, tant per als aspectes tècnics, i clar, hi ha socis que aporten diners i empresaris que capital. A l'entorn d'això hi ha molt moviment, no? Inclús, esclar, és a l'època les dones doncs, tenien poques possibilitats de segons quines feines i tal, però a l'entorn de la ràdio n'hi ha, perquè necessiten per administració, en necessiten per revista, perquè totes les ràdios hem dit que tenien revista, per tant necessiten per redacció, sobretot per traducció, necessiten locutores, en principi eren, pensaven més en els locutors i tal, però després es van adonar que el fet de que hi hagués veus masculines i femenines feia contrastar i que era interessant. I també tant les dones com els homes que feien locució majoritàriament provenien de grups de teatre amateur, que era gent doncs, que tenia una dicció perfecta, amb habilitats per interpretar els textos, retransmetre, quan van començar a fer anuncis doncs, calia una mica de saber-ho fer.
Clar, interpretació.
No? Exacte. Fins i tot, al començament de Ràdio Barcelona, hi va haver-hi una dona tècnica. Després, en el programa de Dones a les Ones, ja ens parlaran de programes que hi van haver-hi per aquella època. Tota la programació que va començar a fer aquesta ràdio era en castellà, però els continguts eren concebuts com continguts catalans i només emetien unes poques hores al dia. Aleshores, aquesta emissora de Ràdio Barcelona va començar retransmetent essencialment concerts i el Liceu es va adonar que era una bona manera de fer arribar l'òpera a més gent i es va apuntar al carro, tot i que hi va haver-hi doncs, teatres i això que no volien perquè els hi semblava que al final la ràdio es podria menjar el públic que tindrien in situ, no? I va haver-hi...
Es contraprogramava.
Ah, exacte. I aleshores, doncs, bueno, inclús amb una publicació, doncs, se'ls va tocar una mica el crostó, tingueu en compte que això és... En fi, era, veieu, una cosa així com molt, molt moviment, no? I també s'adonen, cop hi han fet la ràdio, que és molt, molt important que la gent tingui aparells de ràdio, perquè si no, no la poden escoltar. I aleshores Ràdio Barcelona, en el seu vestíbul, va muntar una botiga de ràdios i de reparació, de manera que es podien assegurar que la gent podia anar a comprar ràdios i que quan s'espatllaven, que es veu que s'espatllaven sovint, doncs allà mateix els hi arreglaven. També s'adonen doncs, que la força que té la ràdio per un públic, inclús hi havia públic amb baix nivell de
formació.
De formació, i clar, a través de la ràdio es podia difondre cultura i divulgació. Aquí podríem parlar, Cristina...
Aquí hem de parlar de Comas i Solà, perquè
coincideix en aquesta Josep, època.
Clar, Josep Comas i Solà és el que va llegar Vilaurània a l'Ajuntament de Barcelona perquè es fessin activitats de divulgació científica. I Comas i Solà era una persona molt inquieta, no s'aturava mai, i una de les seves facetes, no només com a astrònom, sinó ja de divulgació d'astronomia, era per la ràdio. Va emetre molts programes, no s'entén ni una gravació, això és una pena, però el que sí que se sap és que va arribar a retransmetre un eclipsi de sol, que és bastant fascinant pensar com s'ho faria, no? En directe. L'havíem de recordar de totes totes.
Sí, estava esperant aquest moment, no? De fet,
oi que sí? Vull dir,
de fet, heu acabat de parlar d'ell perquè sí. Hi havia una cosa, ell va ser un dels instigadors de la ràdio EAJ1.
És a dir, que estem parlant d'aquesta època, que tot aquest moviment doncs, de divulgació científica i cultura. De fet, la part científica la portava molt ell, que també va estar en el allà dalt.
El Fabra.
El Fabra,
bueno, va ser el primer director del Fabra.
I ell era inquiet i volia, i feia a través d'articles a La Vanguardia, i la ràdio que acabava de posar-se en marxa, doncs ens hi apuntem i fem divulgació científica, no?
I era de les persones que estan en qualsevol novetat. Podem aconsellar, ja que estem aquí, també fer una mica de cunya, no? Recomanar que hi ha visites a la sala expositiva baix de la vida de Comas i Solà i veuran que era un personatge increïble.
Molt interessant.
També va ser fundador del RAC, moltes
sí,
coses.
Molt interessant. Bé, doncs l'associació de radiodifusió va continuar creant continguts. Per exemple, el 27 va inaugurar el primer servei meteorològic per ràdio. Va crear un quintet de ràdio, o sigui, de música a través de la ràdio. S'organitzaven actes arreu de Catalunya per captar socis, feien cicles de conferència que preparava la radiotècnica pràctica, creen ràdio beneficència, radien concerts de la banda municipal, de l'Orfeó Català, de l'Orquestra Pau Casals, fan òpera des del Liceu, quantitat de coses, s'adonen que els creix molt els oients, N'hi ha uns que són socis i paguen i els oients no. Intenten a veure si els oients amb un preu més barat o també per col·laborar, perquè realment se n'adonen de que això no pot tirar enrere, ha de tirar endavant, i que inclús després ho veurem també quan surt, que veurem la importància que es van adonant, que no només és per cultura, no només és per científica, sinó per hi ha un aspecte polític, comercial, que tindrà, serà definitiu, fins i tot més endavant, ja quan l'any 31, quan ja no hi havia el Primo de Rivera i va haver-hi la proclamació de la República, la ràdio va oferir que es pogués fer a través, o sigui, que aquella declaració es pogués fer a través de ràdio, de manera que arribava a tothom. Aleshores, que veiem aquesta ràdio tan contenta, que va tan bé, que van començar a tenir problemes. L'any 85 va aparèixer una ràdio, que es deia Ràdio Catalana, que era una ràdio comercial, privada, que tenia més potència, tenia més possibilitats, i entra en competència amb EAJ1, Ràdio Barcelona. I els hi fan contínuament interferències i tal, es veu que passen les decaint. Afortunadament, aquesta ràdio l'any 30 va tancar. Però, entretant, a Madrid va néixer la Unió de Ràdio amb el suport d'un grup financer solvent, que també tenia molta ambició, i en mica es volia anar apropiant de totes les ràdios de totes les províncies d'Espanya. Aleshores, coincideix que l'any 26, per qüestions tècniques, econòmiques i polítiques, no oblidem que estàvem dintre la dictadura de Primo de Rivera, que els amenacen amb o es fusionen Unió Ràdio amb la d'aquí o crearan una ràdio nova que es menjarà la Ràdio de Barcelona. Aleshores es van fusionar, però com ja es pot veure, això no va anar bé. Van haver-hi molts problemes. D'una banda, l'Associació de Radiodifusió tenia un caràcter cultural i voluntat de donar servei en llocs remots, i la Unió Ràdio era una activitat comercial, un negoci amb grans possibilitats d'expansió. Finalment, es van separar, però Ràdio Barcelona va ser absorbida per Unió Ràdio Madrid, que era a l'entorn d'aquesta que hi ha. Hem explicat que no els estava molestant molt, diguéssim, no? I l'any 29, després de molta guerra bruta que els hi van fer la Unió Ràdio a Madrid per tal d'apropiar-se de l'emissora catalana, se separen i inclús els hi posen un pleit a la Ràdio de Barcelona, que guanyen, i finalment doncs s'acaba el monopoli aquest de la Unió de Ràdio Madrid. I aleshores entrem ja a l'època de la Guerra Civil, i la Cristina ens parlarà una mica de com evoluciona aquesta ràdio després de, evidentment, la Guerra Civil s'ho queden tot, diguéssim, tant els nacionals com els de la República, com sigui, i després entrem amb el franquisme, que aquesta ràdio deixa de tenir aquest caire tan més o menys català, encara que fos en idioma castellà, per passar a ser una ràdio molt, molt espanyola, diguéssim.
A mi m'agradaria mencionar, clar, la República li va donar a la ràdio una llibertat d'expressió, tot de continguts, que la dictadura de Primo de Rivera no li havia donat. Les llicències que m'has mencionat es van donar en plena República perquè hi haguessin moltes ràdios per educar també les. I després, ja quan va esclatar la guerra, la ràdio es va transformar en una arma de propaganda. El govern de la República va decomissar la Unió de Ràdio Madrid que tu mencionaves i que va ser fidel al règim legal, que era la República, i emetien els discursos molts personatges, entre ells Dolores Ibàrruri, la passionària, va fer des de Unió Ràdio Madrid el famós discurs que acabava amb el "no passaran". I en paral·lel, Queipo de Llano, el personatge del militar de Sevilla, era molt bon comunicador. Això sí, deia unes coses bestials contra les dones, que no les vull ni repetir. Tan bèsties eren que el mateix Ramon Serrano Súñer, el cunyat del Franco, al cap d'uns mesos li va dir: "Escolta'm, treu-li el micròfon a aquest senyor, perquè estem quedant molt malament davant de qualsevol persona que ho pugui sentir de l'estranger", no? Llavors, el 1937, a Burgos, es va fundar Ràdio Nacional d'Espanya des del bàndol franquista. La guerra va continuar, i vull comentar només que l'any 39, al finals de gener, els nacionals van entrar a Barcelona. És un record personal que la meva àvia em va dir, ella estava sentint la ràdio, i van posar el cant dels ocells i se'n van anar, però el van deixar posat. No he aconseguit trobar un lloc, però vaja, me n'enfio completament, perquè això no crec que es pugui inventar.
Devia ser emocionant, eh?
Sí, sí, deia això. A partir de l'1 d'abril del 39 i després de l'últim parte de guerra, no?, el de Fernando Fernández de Córdoba, l'heu sentit tots uns més que altres, no? "En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado". Llavors entrem en ple franquisme. Al principi del franquisme, el sistema de llibertats de premsa i d'expressió es va acabar, altre cop, cap emissió en català. les ràdios comercials, que eren molt poques, havien de connectar amb Ràdio Nacional quan era la transmissió del noticiari. Era obligatori, i de fet va ser obligatori fins en temps de la transició. El Ministeri de Governació tenia un control ferri que en un moment li va passar a la Falange, però quan va acabar la Segona Guerra Mundial i s'adonaven del que deien els de la Falange, van dir, ara els hi tornem a treure la ràdio, no? Els equilibris que anava fent el Franco per mantenir-se al poder. Llavors hi havia molts programes que ja hi entraran altres, entre ells el consultori femení de l'Helena Francis, humor, el tipi-top. Llavors començava la televisió ja amb el tardofranquisme, però va continuar, i llavors van donar peu a noves emissores com la COPE, que és de la Conferència Episcopal Espanyola. L'any 66 passen diverses coses, i una és que la nova llei del Fraga va eliminar la censura prèvia. Era quan els que ho recordem pisaven els diaris, sobretot, i revistes, no? La ràdio no podia passar, però esclar, rebien pals, no? Llavors tenim la SER, que se'n va anar a imitar els programes d'Estats Units, i el govern franquista la va permetre perquè en el fons estava aliada amb els americans, fins al punt que va passar una cosa, i ara et demanaré per explicar com la ràdio franquista podia tenir el control de la comunicació del risc. Per parlar d'un cas concret, demano un trac. L'heu reconegut tots els que teniu una certa edat, oi?
I passa que els que som grans els recordem en un context. Els més joves saben, sí, que això és...
Bueno, era la sintonia del Nodo, que era el noticier del cine, obligatori en tots els cines. El 17 de gener del 66, dos avions d'Estats Units que estaven fent un intercanvi van perdre 4 bombes termonuclears a les platges de Palomares, Almeria. I tenien una quantitat d'energia 35 vegades pitjor que la bomba, el Little Boy, que van tirar a Hiroshima. Per sort no va ser una catàstrofe més gran, van morir 7 dels 11 tripulants. Washington, de seguida que ho va assabentar, van activar els protocols i van explicar el Franco es va quedar garratibat, i el primer que van voler fer tots va ser amagar-ho. A l'amagar-ho...
Zero, de què? No, mira,
aquí no passa res.
No passa res.
No passa res, però esclar, els veïns de Palomares, la Guàrdia Civil, tots ho havien vist i es van posar a buscar, i a més, induïts per Estats Units, perquè no volien que el seu armament entrés, o sigui, arribés un soviètic i l'agafés. Llavors l'havien d'anar a recuperar, no? La primera etapa comunicativa d'aquest accident a Palomares va ser una estricta censura. No es podia sentir res, se sentia ràdios externes. La segona fase, quan ja van dir que no es podia amagar perquè ho posaven als diaris, va ser portada al New York Times, per exemple. I tot i l'aïllament s'anava sabent, perquè ja estem a la segona part del franquisme. Doncs a la segona fase van voler-ho minimitzar. Famós aquell bany del Fraga amb Meiva, que va sortir al Nodo, i anaven reposant contínuament, no?, amb l'ambaixador d'Estats Units. Aquest impacte visual doncs va suavitzar, però encara ara estan pendents de buscar, perquè no les han recuperades totes. El que van recuperar s'ho van endur a un museu d'Estats Units.
Perdona, però m'estàs dient que encara queda una d'aquestes
encara
a la platja?
Encara queda sota el mar.
Bueno, déu-n'hi-do, no?
Sí, de fet, la Unió Europea fins ara ha estat instant que ho recuperin tot, però tot no ho han recuperat.
Entenc que el perill no és gran, suposo.
No, bueno, entenem que s'ha fet malbé.
El Fraga es va banyar allà perquè es veiés que no passava res.
Clar, no, doncs em quedo més tranquil.
El que sí que vull recordar aquí, una persona que va ser la duquesa de Medina Sidònia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, que li deien la duquesa roja. Els agricultors de la zona tenien por del que podia passar i li van demanar ajuda, i ella es va manifestar amb ells, bueno, i va estar empresonada. Per posar una altra fita de la ràdio, va ser quan es van recuperar, després de la mort del dictador, les llibertats de premsa i d'expressió, i el 1977, a la Setmana Santa, Ràdio Nacional d'Espanya, el locutor Alejo García va dir: «Señoras y señores, hace unos momentos fuentes autorizadas del Ministerio de Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el perdón, música, ha Hace unos momentos Fuentes Autorizadas, total, que explicava, en una Setmana Santa, en el govern de Suárez es va legalitzar el Partit Comunista.
Però que no va acabar la notícia o com?
No, no s'ho podia creure.
Clar, era tan fort. Fins al 1978 va ser obligatori que connectessin amb la Ràdio Nacional d'Espanya pels informatius. És a dir, no van ser lliures els informatius. Després podem recordar la nit dels transistors del 23 de febrer del 1981.
Podem recordar-la, si vols, perquè jo no me'n recordo.
Sí, no te'n recordes, no? Bueno, va ser el cop d'estat.
Ah, però es diu així.
Vale. Va ser la nit dels transistors.
Però per què es diu així?
Perquè tothom estava enganxat al transistor.
D'acord.
Un altre cas de la ràdio com a propaganda, paral·lela a aquest fenomen local...
Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Bueno, ja us heu adonat, els que ho sabeu, això era Ràdio Espanya Independiente, la Pirenaica. Era una emissora que va ser creada pel Partit Comunista d'Espanya com una via d'informació i propaganda cap a l'interior del país, però que venia de fora. Es va anar emetent des de diversos llocs. Una de les primeres persones que parlava era Atracop Dolores Ibárruri, la passionària. Ella va començar des de Moscou. Després, a mesura que passava el temps, la Pirenaica es va anar traslladant i hi ha una pel·lícula molt bonica del Versolet, que es diu Bucarest, parla com Soletura.
Soletura.
Era el locutor.
Jo recordo quan era petita, la ràdio Pirenaica s'havia d'escoltar molt d'amagat, que no ho sentís ningú, ni cap veí, ni res, perquè realment era motiu de sensació.
L'última emissió de ràdio Pirenaica va ser el 14 de juliol del 77, quan es va retransmetre la primera sessió de les Corts que havien d'elaborar la Constitució, que finalment es va acabar el 78.
Говорит радио «Свобода». В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия вчера, сегодня, завтра».
Radio Liberty es va fundar des dels Estats Units. La CIA volia emetre, de la mateixa manera que existia la Pirenaica, que des de Rússia poguessin sentir notícies que els afectaven per la censura del règim soviètic. Des del 54 es van anar plantejant que la platja de Pals, a 2.700 quilòmetres de la Unió Soviètica, per explicar l'American Way of Life. Al principi, quan feien les obres d'aquell lloc, els habitants de la zona tenien un cert recel i van veure tantes antenes que pensaven que posaven míssils per disparar. No? Els autobusos deien que era la sarfa dels americans. El 1960 hi treballaven prop de 200 persones, tècnic, personal de manteniment, traductors, intèrpret... Tot i això, la informació arribava dels Estats Units. El paper de Radio Liberty volien fer caure el règim soviètic. Alguna cosa va passar,
sí.
Perquè tot i que després de la mort del Franco la cosa va afluixar... L'any 1986, quan hi va haver l'accident de Txernòbil, tot i la glasnost que deia el Gorbachev, el règim soviètic va voler amagar la magnitud de l'accident de Txernòbil. O sigui, des d'Europa s'explicava i ells ho sentien. Fins al punt se sentia Radio Liberty a la Unió Soviètica que quan hi va haver el cop d'estat del 1991, a l'agost, els militars, el Mikhail Gorbachev, que estava detingut, deia que ell s'enterava del que passava per Radio Liberty.
Podíem agafar el fil, doncs, per tancar-ho, diguéssim, després de tot el franquisme, aquesta ràdio catalana que estem celebrant els 100 anys. Hi ha moltes ràdios en aquest moment, estan implantades totes, tant si són nacionals. Fan una mica el fil que parlàvem des del començament. Ens situaríem. El gener del 30 ja l'Associació Nacional de Radiodifusió va tenir una nova llicència que li van canviar el nom i va passar a dir-se Ràdio Associació de Catalunya. I aleshores, 15 d'abril del 31, el govern de la República li signa un decret d'autorització per emetre les 24 hores del dia. O sigui, el que passa que el gener del 39 és ocupada i, per tant, deixa de ser una emissora catalana i tal, totes les que va passar aquell moment, que tu el que deies per un costat i per l'altre, fins al 2 de maig del 2000, que s'inaugura RAC1. O sigui, el que ara és RAC1 ve d'allà. D'altra banda, va haver-hi l'any 76, just a la decisió, va néixer Ràdio 4, que era una emissora més de la Ràdio Nacional, que va comptar amb el suport d'Adolfo Suárez. Deia Ràdio 4 per diferenciar doncs, de que hi havia Ràdio 1, Ràdio 2, Ràdio 3, i aquesta nova emissora tenia objectiu reforçar l'oferta en català de la Ràdio Nacional. Va néixer amb una retransmissió en directe de l'entrega dels Premis de les Lletres Catalanes a la nit de Santa Llúcia i també doncs, aposta per una programació de qualitat. Això va suposar que Ràdio 4 fos la primera ràdio pública en català de la història i la segona emissora després de Ràdio Olot, que es va llançar a fer ràdio en català, i aleshores la primera emissió de Catalunya Ràdio, que és la, diguéssim, la troncal, va ser el 20 de juny del 83 i va començar amb un text de Carles Pérez, que per cert ara actualment li han donat una menció d'honor per la seva trajectòria professional als premis que atorga Ràdio Associació de Catalunya, que el va llegir Miquel Canzada Mikimoto i que va dir: "Comencem una feina volguda i important, la posta en marxa de Catalunya Ràdio".
I a parlar de l'era del podcast, ara que n'hi ha tantíssims, que cada any se'n fan més, us recomano la plataforma iVoox, on podeu trobar-hi moltíssims, moltíssims de ciència, de molta qualitat, entre ells, no per mencionar-ho, fenòmens naturals, però n'hi ha molts més.
No per res.
I també dir que ha fet podcast, aquestes qüestions tècniques se'ns han posat a l'abast de tots, nosaltres és la que aprofitem des de Ràdio Ferró, i us encoratgem a venir dissabte a fer un taller.
Sí, tant, abans de marxar us ho recordarem.
Molt bé,
sí.
Doncs jo, nosaltres acabem aquí la nostra secció d'avui de fenòmens naturals al centenari de la ràdio.
Doncs moltes gràcies, déu-n'hi-do, al repàs que heu fet. Un aplaudiment per elles, i tant, sí.
Vale.
Això, moltes gràcies, déu-n'hi-do, quina feinada. Crec que ens heu transportat a totes aquestes fases i aquestes èpoques.
Hem fet un viatge junts.
Exacte.
Si em permets un segon.
Sí, tant.
Ja, un segon. Jo que volia fer així com un petit resum de la potència que realment arriba a tenir la ràdio, perquè no només és a nivell bèl·lic, a nivell polític, sinó que també tenia molta influència a la gent. Hi havia molt poques maneres de contrastar la informació, per tant, a ciència cierta, a pies juntilles, pràcticament. I recordo aquelles 24 hores on ens invaïen, jo no ho vaig viure, però on ens invaïen els extraterrestres. La gent
sí, Orson Welles, vols dir.
Correcte.
Sí, sí, sí.
On la gent va arribar a creure's que realment
allò era cert.
I com els actors i se les ingeniaven per poder narrar i radiar realment novel·les que la gent estava completament enganxades. Llavors, clar, realment la ràdio va ser molt important.
Sí.
Així que moltes gràcies per part meva també.
Una fàbrica de somnis, diuen.
Totalment.
Sí.
Doncs gràcies, Cristina, i gràcies, Goretti.
Ràdio Ferró, especial Dia Mundial de la Ràdio.